COPE Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sis minuts. Bon dia, senyores i senyors. Soc el Pepe Collado i això ja és el matí COPE Catalunya i Andorra. Un matí de dijous que comença ara mateix i que acabarà la una, d'una a dues. Cada dijous la nieve en COPE amb el David Velasco, una neu que sembla que ja començarà a arribar aquest cap de setmana a alguns punts del Pirineu català. Un matí també per rebre a la síndica de Barcelona, cosa que fem cada tres setmanes. Amb Maria Assumpció Vilà parlarem avui del possible futur legal, entre cometes, del top manta barceloní, de la creació d'un marc normatiu, també legal, per la prostitució voluntària a la ciutat de Barcelona, o de la manca de transparència, de la presumpta manca de transparència i els preus abusius d'algunes empreses funeràries de Barcelona, denúncies que li han arribat a la síndica. Després de parlar amb la Maria Assumpció Vilà, robatoris i furs en botigues. En aquests moments, tot i les mesures de seguretat a la majoria de comerços, els furs superen, atenció, els 1.600 milions d'euros anuals. L'associació que agrupa 26.000 empreses del gran consum i que té seu a Barcelona està presentant en aquests moments, ara mateix a Madrid, el seu últim informe sobre sistemes de seguretat i dispositius antifurt. En parlarem amb ells d'aquí uns minuts. Montse Rodríguez, bon dia, benvinguda.
Què tal, bon dia? Doncs un programa que també fem el Jorge Martínez a les vies de so, en Carles Lozada ens portarà l'última hora informativa, José Luis Gil amb l'última hora esportiva i avui, com cada dijous, en Josep Gamell i les notícies del cor. Això, com deia el Pepe, fins a la una. Ens escoltes a través de qualsevol de les emissores COPE a Catalunya i Andorra i recordar també que a través d'internet pots escoltar aquest programa a cope.es. Recorda que si vols recuperar tot allò que fem en aquest programa és molt fàcil, només has d'afegir-te com a amic del Twitter @elmaticope.
I a les 12 i 8 comencem amb l'actualitat, les notícies, l'última hora, aquí, a casa nostra, a Catalunya. Carles Lozada, bon dia.
Què tal? Bon dia. Una jornada més ambient anticiclònic en una part de Catalunya, l'altra no tant, i abans de boira, com cada dia, portem 10 de dies de boira, sobretot a l'interior i a les comarques de Lleida. Són persistents a la zona del Segrià, amb temperatures estables, 18 graus a Tarragona, 16 a Girona, 15 a Barcelona, 10 a Andorra la Vella i només 8 a Lleida. El transport públic, cap variació, cap incidència, xarxa viària. Recordem que està tancada la frontera amb França, a la Nacional 141, el Portillon, i que s'ha de circular amb molta prudència a les carreteres de la província de Lleida i amb boira intensa en alguns punts i poca visibilitat. El punt més problemàtic hores d'ara és l'autopista P2 entre les Borges Blanques i la ciutat de Lleida, un tram d'uns 10-15 quilòmetres amb visibilitat de només uns 75 metres. De l'actualitat, explico en primer lloc que el portal de l'Àngel de Barcelona se situa com el carrer comercial més car d'Espanya i el 14è i el 14è a escala mundial, seguida del carrer Preciados de Madrid, segons l'informe que ha fet públic Cushman & Wakefield. En concret, el carrer barceloní, on es concentra la majoria de firmes de moda nacional i internacional, cedeix una plaça en relació a l'any passat i cau al lloc 14 per darrere de Singapur. I anem fins a Sant Adrià, perquè l'Ajuntament d'aquesta localitat ha deixat en suspens una sol·licitud de llicència d'obres enviada fa pocs dies per Endesa per enderrocar les tres xemeneies i la sala de turbines de l'antiga central tèrmica del Besòs. El motiu és que s'està en tramitació l'expedient per declarar les emblemàtiques xemeneies bé d'interès cultural local, segons s'ha explicat aquest matí l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts més notícies i ara saludem a José Luis Gil. Això vol dir aquesta salutació que a continuació ens parlarà d'esports de l'última hora. Senyor Gil, bon dia.
Bon dia, companys. Doncs l'última hora un dia més ens portarà la prèvia del clàssic, Ja anem consumint les hores de cara a aquest partit que, com sentíem al butlletí, aquesta tarda se sabrà el dispositiu de seguretat que envoltarà tota la gent que s'apropi dissabte al Santiago Bernabéu. Però aquí s'aproparà aquests estudis d'Esports COPE al director esportiu del Barça, Robert Fernández. Amb ell compartirem una bona estona per saber com està el pati, Fitxatges, possibles reforços del mercat d'hivern, renovacions, sancions FIFA, etc. Tot el que envolta també l'actualitat del Futbol Club Barcelona, que treballarà aquesta tarda, abans a un quart de cinc, la roda de premsa d'Andrés Iniesta i després, posteriorment, l'entrenament dels homes de Luis Enrique, que esperen avui ja la incorporació dels internacionals sud-americans. Un dia més també, l'actualitat del Real Club Esportiu Espanyol, en aquest cas preparant el partit també de dissabte contra el Màlaga a Cornellà Prat. Cal guanyar perquè, recordem, l'Espanyol porta un punt de 6 a les dues darreres jornades. I en plana poliesportiva, a punts, Eurolliga, aquest vespre al Palau Blaugrana, Barça Kariskaya de Turquia, comença la segona fase, la segona volta de la fase de grups de la Eurolliga, mentre que en el món de l'handbol el Barça ja pot presumir d'haver igualat el rècord d'imbatibilitat, 72 jornades sense perdre, igualat hores d'ara amb el Balonmano Granollers. El proper partit, els homes de Xavi Pascual el podrien superar després d'haver guanyat ahir al Palau el Teucro de Pontevedra.
Senyor Gil, moltes gràcies. Avui és dijous, acaba el matí a la una, però si té vostè qualsevol última hora esportiva, ja sap que d'aquí 20-25 minutets aquest micròfon sempre està obert per al que vostè vulgui explicar. Moltes gràcies.
Molt bé.
Adéu. Arroba el Maticope Montse, com està el Twitter? Continuen els temes relacionats amb l'operació de Sant Denis ahir a França, o la cosa està ja més relaxadeta?
Bueno, està una mica més relaxada, tot i que es continua parlant de l'alerta terrorista. Es parla també de Sarajevo i, òbviament, en la retina de tothom, el record del que va passar amb els atemptats a París. A banda d'això, avui hem de dir, Pepe, que és un dia bastant escatològic. Durant tot el matí, el nostre company ha fet, durant les mañanes de Carlos Herrera, el dia del retrete. Avui és el dia i molta gent parla, doncs, del retret, és d'on va, d'on deixa d'anar, si n'hi ha als carrers o deixa d'haver-hi. És un tema important, eh?
I a més amb un rerefons realment relacionat amb la misèria, perquè aquest dia ens recorda que un 15% de la població mundial ha de defecar al carrer. Aquí és l'altra cara, vull dir que pot semblar una cosa morbosa el que sigui, però no ens oblidem mai l'altra cara, que molta gent, per desgràcia, no té les coses, les bondats i els luxes que tenim nosaltres, Montserrat.
Doncs és un dels temes més comentats. Ja sabeu que si voleu recuperar el programa, el que fem avui concretament dijous a partir de les 3 a través de Roma al Matí Cope, que és el nostre Twitter.
D'aquí no res, comencem a parlar i saludar a la síndica de Barcelona, però abans, com cada dia, déjame que te dé un pequeño consejo, un pequeño gran consejo, porque vamos a ver, si tú tienes en casa, pues si tienes uno de esos pequeños electrodomésticos que no funciona y no sabes qué hacer con él y lo necesitas y no tienes dinerito para comprar uno nuevo, pues no lo tires, porque los amigos de Atredom Servicio Técnico, son especialistas en reparación precisamente de todo este tipo de pequeños electrodomésticos del hogar, especialmente los que funcionan con vapor. Por ejemplo, aspiradoras, vaporetas, planchas, robots de cocina y aparatos de belleza. Atredom, acabado en M, servicio técnico, tiene un teléfono 923-24-21. Te lo repito poquito a poco, 923-24-21. Cuando llames y les comentes el aparato que tienes, lo que le pasa, diles, es que he escuchado este mensaje ahí en COPE, en el Matí, ellos entonces te van a hacer un detalle, no te van a cobrar el desplazamiento cuando te devuelvan el aparato reparado y el presupuesto va a ser gratuito. Atredom, 923-24-21.
Al Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí, mira, cada tres setmanetes ens visita la síndica de Greuges, és a dir, la síndica de Greuges de Barcelona. Això dona peu a que l'escoltis, a que sàpigues i tinguis en compte que Barcelona té una defensora, té una síndica de la ciutat, a la que tu pots adreçar-te si vius o treballes a Barcelona i si, d'alguna manera, et sents perjudicat, perjudicada per l'Ajuntament de Barcelona i vols presentar, doncs, una reclamació, una queixa. El camí adequat és precisament adreçar-te a la síndica de Greuges. Si no vius a Barcelona, però el problema l'has tingut a la ciutat, també pots fer-ho. Deixa'm que et recordi que el camí més ràpid és el telèfon de la síndica, que és el 93-413-2900, 93-413-2900, i si li vols enviar un e-mail a la síndica, doncs ella estarà encantada, que és sindicadegreuges@bcn.cat. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia, ho has explicat molt bé, eh?
Sí, és
molt, que... Molt entenedor, és un professional.
em van ensenyar molt bé. Ja
professional de la comunicació.
Vaig aprendre molt de Luis del Olmo, de Fernando Rodríguez Madero, hem tingut bons mestres, eh?
Bé,
i del senyor Cuní. Jo sóc un gran seguidor del Josep Cuní, per mi és el gran mestre.
Sí, grans professionals, sí. Tots plegats.
Maria Assumpció, ara parlava a micro tancat amb la Montse, parlàvem de la pudor d'ahir, i la pudor d'ahir no t'ha arribat cap queixa, no ha donat temps, no?
No, encara, i a més ni em va arribar, no? Perquè vaig estar tancada tota la tarda al despatx, precisament, jo que vol tutant, i ahir vaig estar al despatx, personalment no me'n vaig donar compte, però sí que van venir inclús alguna companya del despatx i m'ho va comentar. Després vaig sentir la nit que han desmentit, els del Prat, han desmentit que pugui ser el producte que diu que van tirar, i a més inclús l'agafava amb les mans, bueno, vaig veure...
Si no és del Parc Agrari del Prat, aleshores d'on va sortir la foto?
Doncs no sé, això no t'ho podria dir.
Què van ser, els extraterrestres?
Alguna claveguera oberta.
Què va ser?
Sí, però és curiós perquè es va sentir des de... Va olorar des de molts llocs de la ciutat.
Era curiós, jo vaig sortir a les 3 de la tarda, a un moment i vaig tornar, i anaves pel carrer, miraves a la gent i tots feien mala cara. Tothom com ensumant amb mala cara. Què és això, no? Perquè deia, serà el veí? Serà el que passa? No, era l'ambient que feia mala olor.
Bueno, avui fa olor a bé la ciutat de Barcelona.
Avui sí.
L'aire o el vent d'aquesta nit s'ho han dut tot, no? Està bé.
I demà ja us podeu preparar perquè baixen les temperatures, eh?
Sí. És qüestió d'abrigar-se, però bueno, tampoc hem d'exagerar.
No.
Fred tampoc em fa massa.
És el que toca per l'època de l'any.
Digue-li a la castanyera de la plaça Catalunya, que no ven castanyes, la pobra.
Ha estat fatal. No, però no solament aquest any, sinó que altres anys, les castanyeres, esclar, tenen un gran perjudici, perquè no va fred.
Ningú compra.
I els comerciants també es queixen que, esclar, com que no fa fred, la gent no compra la roba d'abric i després ja vindrà de seguida les rebaixes. En fi.
Tinc un munt de temes sobre la taula.
Sí.
Podem parlar de molts temes, en tenim uns minutets per parlar, però en tot cas anem a pams.
Sí.
Si vols... Parlem primer del Top Manta.
Sí.
T'ho dic per això, perquè la síndica, tu mateixa, participaràs en una taula de la ciutat per abordar precisament aquest tema de la venda ambulant no autoritzada a la ciutat.
Sí.
I resulta que ahir nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar amb un membre del sindicat de manteros, l'Ulisses Flores, que ens va explicar clarament per què es va crear a l'octubre, crec que va ser el 9 o el 10 d'octubre, el sindicat de venedors ambulants o manteros de Barcelona. En un minut ho explica i crec que va bé que ho recordem y lo escuchemos.
Y el sindicato es un intento por darle voz a toda esta gente que lo único que busca es sobrevivir y tener unos cuantos euros para poder comer y pagar el alquiler y mandar a sus familias. Entonces el sindicato se instaura con la idea de denunciar abusos, racismo, discriminación, persecución policial y en una medida también importante buscar maneras legales para que la gente pueda vender y si es necesario bajo los requisitos que se nos piden. Sí, nosotros y la policía lo sabe perfectamente, si de verdad existiera una mafia la policía ya hubiera detenido a la mitad, bueno, al 80% de los manteros y sabemos que ganas no le falta, pero bueno, para eso hay que buscar argumentos, tenemos que tener pruebas y esas pruebas no existen, ¿no? O sea, para que alguien pueda decir que hay una mafia, tiene que haber una investigación seria, formal, con argumentos, que pueda comprobar eso. Si así fuese, ya estuviera todos los manteros estaríamos en la cárcel.
I la veu d'Ulisses Flores, sindicat de manteros, de venedors ambulants de Barcelona. A veure, el tema del Top Manta, els comerciants de Barcelona no el poden ni veure. Han fet pressions i han pressionat perquè això desaparegui. Ara ha entrat en un moment en el que l'alcaldessa, Ada Colau, vol trobar una solució raonable i sobretot des d'un punt de vista social aquesta qüestió. I per això es creia aquesta taula de la ciutat.
Exacte. A veure, el que acaba de dir, doncs aquest senyor, clar, té raó amb el que diu. A veure, ells no són una màfia, segurament. No ho són, no s'ha pogut demostrar, no ho són. Penso personalment que no ho són. Són persones doncs, que venen aquí, que no estan en una situació administrativa regular, i aquí ve el problema, que com que no tenen permís per treballar, no poden treballar i no treballen perquè no tenen permís, perquè si no estarien fent altres feines, com estan fent persones que han vingut d'aquests mateixos països, que estan treballant amb l'agricultura i estan amb altres situacions, no? Clar, què passa? Que ells incorreixen amb diferents temes que no poden fer una venda ambulant, perquè això fa doncs, que castiga els comerciants que estan pagant els seus impostos, que estan pagant la seva seguretat social, Social, etc. I nosaltres concretament la queixa que hem tingut, a part de molts comentaris que ens han rebut de comerciants diversos de diferents punts de la ciutat, justament els que estan allà al port, a Palau de Mar, que allà doncs hi ha unes persones que també, no sé, és una venda, no és ambulant, però és una venda doncs que està regulada i que venen productes no falsificats, perquè és clar, hi ha molts temes dintre del mateix que manda, no?
Moltíssims.
L'ocupació de l'espai públic, indegudament, que ells doncs no tenen permís i no poden tenir tampoc ni cap assegurança ni res, el qual també és molt tràgic, i per tant hi estan en un lloc quan s'han instal·lat aquestes últimes setmanes en el port de Barcelona, perquè sabien que allò era com una frontera, que la Guàrdia Urbana sola no podia actuar.
Fins que va actuar.
La policia, fins que tots junts, totes les policies que d'alguna manera estan afectades pel tema, no? L'autoritat portuària també ha intervingut. Jo crec que va venir un moment, la setmana abans, pocs dies abans de que van fer el desallotjament, que es van reunir tots aquests agents que estan implicats i van decidir el que van decidir, de cada moment no es posen allà. Solucions, molt difícil solució, molt difícil.
Perdona un incís, perquè clar, no hem parlat d'una qüestió que l'Ulisses del sindicat ho deia, el tema del producte, que és falsificat, és il·legal, i deia en un moment de la conversa, deia, nosotros estamos dispuestos a vender productos no ilegales.
Aquest seria un altre tema, de vendre productes, però llavors, és clar, això ja és la Guàrdia Civil que té que intervenir, perquè tots aquests productes, que jo sàpiga, arriben pel port de Barcelona. No hi ha control. Bueno, diu que arriben tant centenars cada dia de contenidors, que no poden fer una inspecció contenidor per contenidor. Aleshores, clar, infringeixen tantes ordenances i tantes lleis...
És un tot il·legal.
Sí. Però és clar, però aleshores hi ha la part social d'aquests homes, d'homes i algunes dones que també hi ha ara, d'aquest col·lectiu hi ha una part social molt important de què han de viure, què han de fer, com poden treballar.
Però quina solució? Ara es farà la taula. Quina solució? Perquè clar, això és molt complicat. Quina solució? Quina sortida té això?
Jo no la tinc, la solució ni la té ningú, i l'Ajuntament, l'administració actual, doncs, s'hi vol posar. Jo crec que també abans s'havia treballat molt, es va treballar amb el tema dels assentaments, perquè eren situacions similars. Bueno, el tema dels assentaments i de la ferralla s'ha solucionat fent una cooperativa.
Sí, sí.
Es podria fer una cooperativa amb aquestes persones? Es podrien muntar o instal·lar uns mercats, uns mercadillos, no? El mercadillo que diem vulgar i corrent, que es podrien posar en un altre lloc, i sobretot que fossin també, que tingués una certa legalitat, se'ls
però
hi podria...
Però que no venguin els productes això, que estan venent.
Això ja està clar. Ja en venen d'altres, que no tots, perquè jo vaig estar uns dies abans de que els desallotgessin, i hi ha productes que no són falsificats. N'hi ha molts que sí, bolsos, sabates, etcètera, però després hi ha molts altres que no, venen vanos, venen folars, que són de que no tenen una marca...
Sí, producció
que sigui,
artesana, vull dir.
Producció artesana, etcètera, no?
Sí.
Clar, i aleshores, doncs, potser se'ls hi podria buscar un lloc, tal com fan les altres persones que tenen venda ambulant, o mercadillos, com diem normalment, autoritzats, no? Ara, aquí hi ha molts factors que estan, doncs, dintre del mateix paquet. Ara, que hi ha una part social aquí, evidentment, que la imatge de veure la policia perseguint-los pel metro i per les estacions és deplorable, que no és la manera. Ara, que estan exercint una feina que no és legal, doncs això tots hi estem d'acord, no?
És a dir, aquesta taula el que pretén és intentar trobar una sortida legal.
Una sortida legal.
Que la trobi, ja veurem si la troba, però la idea és aquesta.
Exacte.
I tu estaràs en la taula.
Sí, jo estaré, estic pendent doncs, de tenir una entrevista també amb els altres agents que hi seran, i a veure si entre tots, doncs, no sé, podem trobar una sortida per aquestes persones, doncs, que, bueno, que d'altra banda, esclar, no poden viure d'aquesta manera.
No oblidem el que dius tu. Després de tot, són persones.
Home, clar, això...
Això no hem d'oblidar-ho mai,
No.
A vegades ens oblidem, parlem de tot, però ens oblidem que són persones, que tenen una vida, que tenen unes necessitats.
I que han vingut aquí al nostre país perquè allà estaven molt malament.
Sí, senyora.
I han vingut per això, per motius
que no estan
de
aquí
pobresa.
Per, jo no estic a defensar a ningú, però vull dir, no estan aquí perquè volen,
no,
ni molt
menys.
El president de la taula de ciutat per abordar el fenomen de la venda ambulant no autoritzada a Barcelona és el Jordi Corona, serà el Jordi Coronas, que és el regidor d'Esquerra Republicana. És a dir, serà el pròxim convidat aquí al programa amb qui hem de parlar.
Està
claríssim.
Em sembla molt bé.
Una altra qüestió. 4 minuts que ens queden, però un tema importantíssim. Una altra polèmica important que ha obert la nova alcaldessa de Colau. El tema de la prostitució.
Sí.
Legalització de la prostitució voluntària. És un tema que la síndica en algun moment ja havies plantejat, no? La necessitat de regular aquesta situació. Una altra necessitat.
Sí, la paraula jo crec que és aquesta, regular-la. I que, a més, és una situació que afecta en un barri concret, que és el barri, el districte de Ciutat Vella, el barri del Raval, no? Uh-huh. Sobretot, doncs, les dones que estan al carrer. Ara, aquí, per arribar-nos a posar d'acord els agents més o menys implicats en aquesta qüestió, no sé si no és tan difícil com l'altre o més, perquè aquí hi ha molts components. Les feministes radicals pensen una cosa, els que volen a mi m'encantaria, perquè jo no puc dir que a mi m'agradi veure aquestes senyores que estan allà al carrer i que estan fent tracte amb els clients i que després provoquen en els veïns un desordre, però esclar, el barri aquell ha estat tota la vida així, ara està més reduït inclús, mm-hmm. perquè quan jo era més jove recordo que estava al carrer de les Tàpies i altres carrers, i que hi havia moltes més dones al carrer. Avui dia, doncs, jo no sé si és que han anat amb altres barris on sí que està autoritzat entre cometes, perquè com és que no passa res amb els altres districtes? I també n'hi ha, i també hi ha cases doncs, on elles van exercir, no vull
no
dir
serà,
el seu treball.
No per... serà, Maria Assumpció, i perdona que sigui tan mal pensat, que altres zones de Barcelona hi ha més diners, i amb més calés, i a vegades el diner tapa... El que no pot tapar la misèria.
Bueno, clar, no, i que són locals de pública concurrència que estan exercint d'una manera, doncs jo diria, entre cometes, legal, no? A veure, l'abolició, tant de bo es pogués abolir. Què més voldria? Què més voldríem? I tant els homes com les dones, que pensem així, exactament sí. Iguals uns que els altres, no? I aleshores, clar, el que nosaltres hem criticat i creiem que no et porta enlloc és les ordenances, complir aquestes ordenances de multes i de tenir moltes vegades, com ens va passar quants anys enrere, doncs ens van venir a parlar precisament aquestes que estan al carrer, doncs que es trobaven que moltes vegades no se les tractaven prou respecte, i tornem a estar amb el mateix d'abans. Són persones que tenen un problema també social, el qual doncs també s'ha de treballar juntament amb el problema sanitari, i sobretot també doncs que els veïns no pateixin les conseqüències, ni els col·legis propers i tot això, que hi ha punts d'aquesta ordenança en aquest sentit que estan bé, però que d'alguna manera doncs se'ls hi té que donar una solució perquè puguin exercir-les que voluntàriament. Contra les màfies, totalment.
Mm-hmm. Per tant, perquè quedi clar, acabem ja, la idea clara de la síndica de Barcelona respecte a la prostitució voluntària, sí. No la prostitució controlada per les màfies...
Evident.
Què proposta concreta fa la síndica de Barcelona?
A veure, que tampoc tinc la solució a les meves mans, ni molt menys, eh? Però sí que és veritat que tindrien que estar, doncs, en llocs regulats, controlats, de la mateixa manera, i repeteixo, com estan els altres llocs de la ciutat, que també existeixen. I elles, que hi ha moltes d'elles que m'han dit personalment que volen estar al carrer perquè els hi sembla que és una millor manera de fer clients, doncs aleshores també convèncer-les de que no poden estar d'aquesta manera i que necessita un altre control i que necessiten estar en llocs específics on puguin exercir el que elles sembla que fan voluntàriament.
I les sancions als clients i a les dones que fan de prostitutes voluntàriament, aquestes sancions s'han de liquidar?
És que jo crec que això no porta cap a res, no? Perquè després també els hi han posat sancions que amb els pisos que han anat perquè els veïns s'han queixat i tal, i pugen i baixen d'uns pisos que està descontrolat, i aleshores doncs les han multat i els hi han tancat aquests pisos, i aleshores tot això no aporta res perquè no se soluciona el que és aquest fenomen, i això costarà molt que entre tots ens posem d'acord també.
I ara hauria de dir allò que jo he dit més d'una ocasió en aquest programa, vull dir, i hauríem d'agafar els diaris de Barcelona, per exemple, o de Madrid, i no trobar les pàgines de prostitució.
Bueno, és que si ja ens posem en aquest tema, esclar,
no,
és que resulta
però
que es posa...
És que, la hipocresia domina la nostra societat, Maria Assumpció.
Hi ha una molt bona part d'aquest factor, i per tant això sí que té una influència.
Va haver un moment que va haver una campanya i molts diaris de tirada catalana o nacional van retirar la publicitat, d'altres no l'han retirada, perquè implica una aportació d'ingressos molt important.
Sí, o sigui, llavors poderoso caballero don dinero.
Sí, senyora. Maria Assumpció, moltes gràcies. Ja sabeu que si necessiteu a la síndica de Greuges de Barcelona, perquè si heu tingut algun problema a la ciutat, perquè sou veïns de Barcelona, o el problema ha passat a Barcelona però no sou veïns, també us podeu adreçar a la síndica. Us dono el telèfon 934-132-900, o com es deia abans, 93-413-2900. A mi m'agrada més així, 93-413-2900, o una carteta sindicadegreuxes@bcn.cat. Moltes gràcies, Maria Assumpció.
A vosaltres.
Fins la pròxima.
Fins aviat.
El matí, COPE Catalunya i Andorra.
la ràdio més pròxima.
COPE Catalunya i Andorra. El viernes 20 de noviembre ven a Casino Barcelona y revive los grandes guateques de los años 70 con Los Salvajes. Baila los grandes éxitos de los considerados Rolling Stones españoles y disfruta de una cena muy especial. El 20 de noviembre ven a Casino Barcelona y no pares de bailar con Los Salvajes. Información y reservas en casino-barcelona.com. Plazas limitadas.
Hoy visita nuestros estudios Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenas, Antonio. ¿Es cierto que hay dos grandes razones para comprar Masical?
Hola, Carlos. Sí, la idea es premiar la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes ofreciendo dos garantías muy especiales, que las vemos como dos grandes razones para animarse a comprarlo.
Muy bien, ¿podrías explicar con un poquito más de detalle?
La primera razón, Carlos, para comprar Masical es que tiene garantía de funcionamiento ilimitado.
¿Y esto de ilimitado qué significa? ¿Que dura el producto 500 años o
no,
o qué?
No, Carlos, no seas tan animal. Yo no voy a vivir tanto como para comprobarlo, pero lo que sí sabemos es que puede durar perfectamente toda la vida por sus materiales que no se deterioran, porque no consume. No está fabricado, por así decirlo, para que transcurrido un tiempo concreto deje de funcionar.
Muy bien, entiendo. ¿Y la otra razón para comprar Masical? ¿La otra gran razón?
La otra es que ofrecemos un año para probarlo y si la persona no queda satisfecha, simplemente le devolvemos el dinero.
Estupendo, Antonio. Haz una oferta, por favor.
Pues ahora mismo es el momento de comprar Masical porque tenemos la promoción 3x1 que dura muy poco tiempo.
Sí.
Vale 99 euros, pero los que llamen ahora al 902-107-109 le damos 3 al precio de 1 y además los gastos de envío totalmente gratis.
Estupendo. Recuerden, 902-107-109.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec, 93 193 1396.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
2:03, una, continua al matí, ara, com fem cada 25 minutets amb l'última hora, les notícies a Catalunya. Carles Osada, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Una jornada d'ambient anticiclònic arreu de Catalunya, en una part de Catalunya, en l'altra no tant, i a bancs de boira a l'interior, sobretot a les comarques de Lleida, que poden ser persistents tota la jornada, tot aquest dijous, amb temperatures estables, hores d'ara 18 graus a Tarragona, 16 a Girona, 15 a Barcelona, 10 a Andorra la Vella i 8 a Lleida. Del transport públic, cap incidència a xarxa viària. Recordem que està tancada la frontera amb França de la Nacional 141 al Portillon i que s'ha de circular amb molta prudència a les carreteres de la província de Lleida per boira intensa i poca visibilitat. El punt més problemàtic a hores d'ara és l'autopista P2 entre les Borges Blanques i l'Albi, amb una visibilitat només de 75 metres. De l'actualitat d'aquesta hora, us porto que la Guàrdia Civil ha detingut dues persones a l'aeroport del Prat, a les quals ha intervingut 70 quilos de cat, que és una droga al·lucinògena. La substància estava distribuïda als equipatges facturats dels detinguts, dos ciutadans britànics, als quals se'ls ha imputat un delicte contra la salut pública. Ens quedem ara al Vallès, ja que un total de 137 restaurants de 18 municipis principis del Vallès Occidental formen part de la campanya Acaba't el plat a casa, que consisteix que els clients es portin les sobres. La iniciativa pretén reduir el menjar que tiren els restaurants, fomentant que els clients portin els seus propis envasos. A més de les millores ambientals d'aquesta mesura, també comporta resultats socials i, sobretot, econòmics.
Gràcies, Carles. Més actualitat ja puntualment cada hora, perquè, si no ho saps, avui acabem a la una. De una a dues tens la nieve en cope amb el David Velasco. Ara saludem el senyor Gil perquè torna a l'actualitat esportiva. quina pregunteta heu preparat per Esports Copé Catalunya d'avui.
Recordarem que avui un seguidor de Copé s'ha endurat dues entrades per l'Espanyol, entrada doble per l'Espanyol Màlaga. La pregunta en clau per Ica continua sent la de tota la setmana, si esteu il·lusionats amb l'arribada del màxim accionista xinès, Chen Yanchen. I en clau blaugrana, recollim unes paraules ahir de Luis Suárez dient que no hi hauria mala intenció ni dels futbolistes del Barça contra l'espatlla de Sergio Ramos, ni dels futbolistes del Madrid contra el genoll de Leo Messi.
I ara què passa? Ara què passa?
Doncs ara passa que preguntem si vosaltres, tu, la Montse, qui sigui, penseu que els jugadors del Madrid aniran amb mala fe contra Leo Messi si Messi trepitja el terreny de joc. Respostes,
no.
facebook.com/esportscopecatalunya o al Twitter @esportscope, en joc, en aquest cas, un lot de productes marxandatge del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Gil. T'escoltem a partir de les 15:15, que és l'hora d'Esportscope Catalunya i Andorra, tots pendents del clàssic que serà dissabte, Real Madrid-Barça. Montserrat, com està el Twitter, el nostre
bueno,
Twitter?
Jo no sé si de Messi, però el Bernabéu, atenció, prepara un recibimiento a Piqué al estilo, dicen, al estilo Figo, el que va ser aquí al Camp Nou. No sé si us en recordeu, del cap de porc. Bueno, doncs, això ho parla avui un diari esportiu. També es parla de Víctor Valdés, que, atenció, podria ser perico. Quasi cau.
Ah, sí?
Quasi cau al Faust. Sí, sí, Faust, quasi cau.
Sí, sí, sí.
Perquè diuen que Víctor Valdés no puede más con Van Gaal. Ja se sabe que su amor y su odio están a la par.
Jo ho entenc, Jo ho entenc, sincerament, Ho entenc,
Pues dicen, fuentes bien informadas que podría ser perico en el mes de enero. O sea, que los Reyes os traerían un portero.
Seria el primer fitxatge del nou propietari, entre cometas, o major accionista de l'Espanyol, no?
Exacto, así es. Bueno, en relación a esto también se habla del día del retrete, recordemos que es un día muy importante, también recordemos que hay muchos sitios donde no hay retretes, sí, en el mundo, y la gente tiene que ir, pues, ahí al campo.
És l'altra cara de la moneda, vull dir, un 15% de la població mundial no té el seu lavabo, no té el seu sanitari, vull dir,
i recordem també hi ha molta gent que pateix de colon irritable i necessita, sí, i en aquest programa hem parlat d'una campanya que es fa perquè la gent que es dedica al món de l'hostaleria tingui els WC oberts a la gent
disponibles,
que necessita urgentment els lavabos. Bueno,
sí,
és un dels temes més comentats. Per cert, avui estic contenta perquè, saps, jo si no són d'aquesta marca no em menjo callado.
Clar,
ara en parlarem d'ells, no?
Ara mateix. Ara mateix parlem. Les 12:37.
Al matí. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hace unos días, y yo supongo que os acordáis, porque nuestros oyentes, Montserrat, tienen una memoria impresionante. Y tú lo sabes, ¿no? Cuando decimos alguna cosa que no toca,
misa, nunca mejor dicho,
llaman corriendo. ¿Qué estáis diciendo? Que es bueno, lo digo porque si hacéis un poquito de memoria, seguro que recordáis que hace unos días estuvimos hablando de la inauguración en Barcelona de una yogurtería, pero una yogurtería muy especial en Ciutat Vella, en la calle Argentería número 49, donde hace pues muchísimos años, hace 95 años aproximadamente, nacía esa marca que ha sido para nosotros algo más que una marca de yogures, que es Danone. Bueno, pues ahí, en la calle 49 de la calle Argentería, Danone ha montado su última yogurtería y hoy, lo contábamos el otro día y lo repetimos hoy están con una promoción increíble. Desde las 12, es decir, desde hace 38 minutos, están regalando 1919 yogures.
Pero
helados, Montserrat.
¿Esto hasta qué hora?
Esto hasta las... Bueno, te lo va a contar ahora mismo Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Beatriz Ródenas es responsable desde el departamento de marketing de yogurterías Danone. Has dejado sola la yogurtería de la calle Argentería y has venido aquí a la COPE. ¿Y a qué has venido a hacer a la COPE?
A traernos los yogures, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, he venido para informar a todos los oyentes de Radio COPE,
¿sí?,
que hoy estamos, como bien has dicho, haciendo un evento muy especial. Estamos inaugurando nuestra yogurtería, que es para Danone la nueva casa que tiene Danone en Barcelona. Y como tú bien has dicho también, en 1919, en el barrio La Ciutat Vella, Isaac Carasso creó el primer yogur Danone, y por ello y para conmemorar esta fecha, durante todo el día de hoy vamos a regalar 1919 yogures.
Bueno, ¿y si el cliente 1920 ya no tendrá yogur?
Tendrá que comprarlo en el supermercado.
Bueno, haremos todo lo posible para intentar tener yogures
para... ¿Hasta qué hora es esto? Porque claro, empieza a las 12, pero ¿hasta qué hora es?
Empezamos a las 12, hace 39 minutos ahora mismo,
¿sí?,
y acabaremos a las 23 horas, a las 11
de la noche.
Nos da tiempo.
¿Pero vais a regalar yogur helado o yogur clásico? ¿Estáis regalando? ¿Qué estáis regalando?
Estamos regalando yogur helado.
Muy bien.
Pero no os preocupéis que si nos quedamos sin yogur helado, también tenemos otros productos como el yogur fresco, muy que bien, además es la bueno el producto Deli 1919, y luego el lanzamiento de un nuevo producto que son los gofres hechos con masa de yogur, los nuevos gofres de Danone, y también están riquísimos.
Oye, pero hay una cosa importante. Ahora nos escuchan COPE Cataluña y Andorra, nos escuchan pues en muchos sitios, en muchos rinconcitos, no pueden venir a Barcelona, Ciutat Vella, la calle Argentería 49, donde inaugura Danone su gran yogurtería. Hay otras en Cataluña, yo sé que hay una en Tarrasa, conozco una, hay otros puntos. ¿Dónde podemos encontrar las direcciones de esas otras yogurterías Danone? ¿De qué manera?
Si entráis en nuestra página web, en la página web de Alimenta Sonrisas, veréis la ubicación de todas las yogurterías. Pero bueno, como bien has dicho, pues estamos en Tarrasa. También para los andorranos tenemos en la Illa Carlemany.
Es verdad, es cierto, sí. Cierto.
Y luego en diferentes centros comerciales de la capital también estamos.
Muy bien. 25 yogurterías, creo que no me falla la memoria.
28.
28 ya.
28
muy bien, muy bien. Pues más, queremos más, ¿eh?
Sí, estamos en
queremos
ellos.
Más porque, claro, es decir, que los que vivimos
lo
en
que
el
Valle... Lo probarlo, Collado.
¿Lo vais a traer? ¿Lo vais a traer ya en COPE? ¿Los habéis traído los yogures o no?
Bueno, vamos a hacer lo posible para intentar traer esos yogures aquí. Y si no,
tenemos que comer uno en directo.
Bueno, ¿y los tropezones? ¿Qué tropezones le ponemos, Montse? Porque se pueden poner tropezones.
A mí me da igual. Yo mientras sea andarón me da igual. El resto...
No, las cositas que llevan encima.
¿Qué digo? Que me da igual.
¿Te da igual?
A mí me da igual.
Bueno.
Pero hay que probarlo en directo.
Bueno, querida Beatriz, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felicidades a ti porque tú representas pues la nueva generación de Danone. Yo crecí con aquel envase de cristal de Danone inolvidable, con la gomita de aquella gomita que se estiraba y que tenía una tapa de papel, de cartón, era, yo recuerdo aquellos yogures en mi Poplonau de los años 60, yo crecí con ellos y por eso he crecido lo que he crecido, ya ves, casi 1,90 m. Gracias Beatriz, un beso.
Gracias a vosotros.
Gracias a los amigos de Danone. 12:42, no marcheu, perquè la Montse ha de parlar d'un tema molt important, que és el robatori, els robatoris a les botigues, als comerços.
Ja teníem ganes. Arriba el clàssic amb el millor futbol del món. I ho viurem a la COPE.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz,
Miguelito,
Manolo Sanchiz, Óscar García, Josep María Minguella, Poli Rincón.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una estrella està sola i deja de brillar. Silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres ese miedo.
Dicen que los comercios no logran frenar el incremento de robos, pese a que cada vez están más pertrechados para intentar evitarlos. Los supermercados, grandes superficies y el pequeño comercio recurren cada vez más a todo este tipo de artilugios y sofisticada tecnología para disuadir a los amigos de lo ajeno. Que el año pasado, atención, se llevaron en España mercancía, atención, por valor de 1.675 millones de euros. Hablamos de todo esto con Alejandro Sánchez, que es director de la cadena de suministros de AECOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores con sede en Barcelona. Alejandro Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se las saben todas, ¿no? Porque mira que hay artilugios de lo más sofisticados, pero se las saben todas los amigos de lo ajeno.
Pues sí, efectivamente. Y de hecho, pues es que los amigos de lo ajeno, en su gran parte, pues lo que tienen es un ánimo de negocio con el hurto. O sea, a veces pensamos que el hurto puede ser a un hurto por necesidad, pero eso está lejos de la realidad. El 70% de los hurtos que se cometen, lo que hay detrás son o bandas organizadas o personas con ánimo de lucro en sentido de reventa posterior, ¿no? Con lo cual, pues cualquiera se piensan, ¿no?, los sistemas y buscan, digamos, la forma de librarse de ellos, ¿no?
Cuando hablamos de hurtos, los más habituales, los que más conocemos, podrían ser los de bebidas alcohólicas, las carnes y los ibéricos, ¿no?, que son los que últimamente vemos en los supermercados con esa alarma, ¿no?
Pues efectivamente, estos son los tipos de productos que, como comentaba antes, pues tienen mayor salida, digamos, a lo que podrían ser los mercados paralelos, ¿no? O sea, en los productos de alimentación, pues básicamente los más hurtados pues son los ibéricos, si nos vamos en las bebidas, como son los alcoholes, ¿no? Las bebidas alcohólicas, ¿no? Y luego en las otras categorías, pues bueno, las maquinillas de afeitar y los productos textiles, ¿no? Son los más, los que están arriba de todo.
No nos da un poco de pena, no sé a usted, Alejandro, pero cuando entras en un supermercado y ves, ostras, que hay que blindar absolutamente todo, es un poco triste, ¿no?, que digas a lo que hemos tenido que llegar.
Pues sí, pues efectivamente, ¿no? Además, el hecho de que se tenga que blindar o proteger los productos, a veces se sobreprotegen, de tal forma que esto es un desincentivo para los consumidores. Los consumidores somos, nos comprendemos, ¿no?, que puede haber sistemas de protección, pero por otra parte también nos desanima, ¿no? Y muchas veces, si algunos productos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿no?, si están detrás de unas vitrinas, pues desistimos, ¿no?, de comprar el producto que queremos, con lo cual pues también nos molesta, ¿no?
¿Cuál es el perfil de esas personas, de los amigos de lo ajeno? ¿Podemos hablar del perfil de los que tienen necesidad de algún producto de primera necesidad y lo roban por eso? ¿Luego está el impulsivo? No sé, ¿hay un perfil concreto?
Sí, bueno, pues básicamente, como decía antes, el 85% o el 85% de los hurtos están cometidos por personas o por organizaciones que tienen un ánimo de lucro detrás. O sea, ya hacen de eso una profesión. Puedo decir que es un ánimo profesional, ¿no? Hacen de eso un modus vivendi. Robar en los supermercados, los comerciales y los comerciales en general, para partir de ahí con esa mercancía, pues revenderla, ¿no? Por lo tanto, está lejos de lo que puede ser un hurto por necesidad, ¿no? Es al contrario, lo que hay es, pues eso, con organizaciones y ánimos de lucro.
Vosotros fuisteis los primeros que, bueno, apareciste con lo del lector de código de barras, ¿no?
Eso es, sí. Eso es,
esto fue un gran invento, ¿eh?
Sí, hoy en día pues todos hacemos uso de eso, ¿no?, del código de barras, y gracias a eso pues pronto podemos, pasos por caja son un poco más ágiles, ¿no?, y con menos errores de lo que era antes de que apareciera el código de barras.
Desde luego. ¿Habéis cuantificado o se ha cuantificado la cantidad de dinero que se pierde con este tipo de hurtos en supermercados o en grandes superficies?
Sí, está alrededor de los 1.700 millones en la cifra global. Eso supone más o menos 0,87% de lo que se vende, digamos, 0,87% de lo que se vende tiene pérdida por motivo de hurto, ¿no?
Hábleme de alguna novedad. ¿Qué vamos a encontrar en el mercado que no hayamos visto? Hasta ahora habíamos visto, pues no sé, esas pegatinas que son unas alarmas que se ponen en, bueno, por ejemplo, detrás de algún producto, ¿no?, que compremos un embutido, por ejemplo. También hay esos que son en el cuello de la botella. Hay un montón. ¿Va a haber alguna novedad?
Bueno, hay efectivamente un montón de tecnologías que hoy en día preveyen, digamos, desincentivan el hurto, y de hecho se utilizan prácticamente todas, ¿no? Muchas veces son tecnologías más adaptadas al tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, bueno, de textil, pues todos tenemos las etiquetas de radiofrecuencia, que son piezas un poco más voluminosas. Estando hoy en el mundo, pues, de la alimentación, pues más los collarines y las botellas de alcoholes, aquellos típicos instrumentos que están en los cuellos de las botellas. Todo estas tecnologías se están utilizando y van saliendo otras, ¿no? La radiofrecuencia pues es la que tiene también mayor progresión de futuro, ¿no?
Madre mía, hoy hemos podido leerlo, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, esa cantidad de hurtos, un montón de información relativo a ello. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya dado algunas pinceladas. Alejandro Sánchez, director de la cadena de suministros de AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores con sede en Barcelona, porque no paran ustedes de inventar nuevos métodos para que esos amigos de lo ajeno se lleven las cosas sin pasar por caja. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Catalunya a la tarda de Cope.
Una llibreria catalana et pregunta a tu quant pagaries per cada llibre.
Hemos montado una librería en la que cada persona decide cuánto paga por los libros. Al final no queríamos limitar que por un tema económico un cliente pudiera leer o no leer.
Carles García Pastor a la tarda de Cope Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí COPE Catalunya i Andorra.
El matí COPE Catalunya i Andorra, una vez por semana nos visita el doctor Humberto Los Tertales, es el director médico de Medicenter, un centro pues que lleva ya muchos años dedicado a la terapia de la ozonoterapia, una terapia que seguramente ya conoces, pero que, como te digo, pues cada siete días tenemos la opción de conocer un poquito más. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ozonoterapia es igual a regeneración de cartílagos, es igual a aliviar dolor, a superar dolor. ¿Podemos decir que eso es...?
Sí, es un poco la consecuencia, ¿no? O sea, el ozono es una herramienta médica muy útil que fundamentalmente mejora el rendimiento energético celular. Es un tema un poco complicado a veces de explicar, pero fundamentalmente lo que hace es hacer que el sistema se regenere, o sea, el sistema de regeneración que tiene el cuerpo lo pone a trabajar en condiciones correctas, y eso nos hace que podamos recuperar pues un cartílago destruido o una zona que se ha degenerado, y se recuperan. Y eso es muy importante porque es complejo en medicina restaurar sistemas que se han degenerado. Normalmente lo que hay que hacer, y lo que hacíamos o lo que se puede hacer a veces, es quitar ese trozo que se ha degenerado, y es una solución pobre. Y con estas técnicas lo que podemos hacer es recuperarlas.
Hablemos hoy, por ejemplo, de la cadera, artrosis de cadera. Las listas de espera para personas que están pendientes en la sanidad pública de colocarles una prótesis, pues son, en fin, yo no tengo las cifras, pero son muchísimas. Usted siempre lo dice, primera visita informativa, primera visita gratuita. Si esa persona está pendiente de la operación y hay alguna esperanza de evitar el quirófano, ¿la ozonoterapia podría ser la solución?
Sí. No solamente, en este caso se combinarían técnicas, pero el ozono, la primera, por ser la más económica y la más y porque tiene unos resultados extraordinarios, y muchas veces lo arreglamos solamente con esta técnica y punto. Las caderas es una articulación que es compleja, lo pasa que y que da, cuando hay problemas realmente es muy invalidante, y nos podemos encontrar incluso con gente joven, que normalmente si investigas, buscas el origen, viene a veces del parto, de muy antiguo, de niño, que porque una persona joven que tenga un problema de caderas es raro, y tiene que haber una causa.
Viejas lesiones, por ejemplo.
O viejas lesiones. Tengo una señora que tuvo un accidente de moto y 20 años después tiene artrosis de cadera, y solamente en una cadera, que eso es lo sorprendente, ¿no? Porque cuando hay artrosis de cadera tiene 50 años, y cuando hay artrosis de cadera unilateral, hombre, algo ha pasado, porque si no tendría que ser bilateral, porque si es desgaste, es desgaste. Pero bueno, y esta señora le hemos arreglado, o sea, no ha quedado, tiene alguna vez dolor, pero se ha corregido en un 90%, y por tanto ya no piensa en la prótesis. Claro, una prótesis a una persona de 50 años, pues realmente le hemos arreglado el problema. Es verdad que va siguiendo, que viene cada dos o tres meses a hacerse un recordatorio, pero realmente ha recuperado. Y la resonancia que hemos hecho después del tratamiento nos informa que ha mejorado los cartílagos, que se ha recuperado, la deformidad sigue estando porque hay una pequeña deformidad, eso claro, eso no lo he podido corregir. Pero bueno, va funcionando, no tiene dolor y las molestias son mínimas y puede hacer una vida normal.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de la ozonoterapia. Si tu problema está en la cadera, tu problema está en la espalda, tu problema está en la rodilla, en cualquier otra articulación del cuerpo que hay dolor, hay desgaste, o incluso para otros problemas que van más allá de las articulaciones, la ozonoterapia es una, yo no quiero decir una alternativa, sino que es un método que te puede ayudar, y mucho. El doctor Los Tertales está a tu disposición en Medicenter, él y el equipo de médicos, en Conseides en 160, local 1, esquina Conta Burrey, y en este teléfono, anótalo por favor, 93-476-3055. Doctor, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El matí COPE Catalunya y Andorra, ya sabéis que los jueves es una edición más corta, pero no por ello nos olvidamos de daros buenos consejos. Por ejemplo, seguramente ahora mismo hay muchas personas, Pepe, que están escuchando la radio y dicen, tengo un follón montado porque tengo que limpiar, por ejemplo, un local que hace muchos años que voy dejando ahí las cosas acumuladas y tal, pero es que no tengo tiempo para limpiarlo y además no cuento con los productos ni los enseres que se necesitan. Atención, porque hay una empresa que se llama Segelim que, entre otras cosas, se encarga de limpiar, por ejemplo, y mantener lo que es la limpieza de locales, en este caso, pisos, oficinas, empresas y además parkings. ¿Quién no ha dejado en el parking un montón de cosas y luego a la hora de la verdad dice, ¿cómo limpio esto? Bueno, pues atención, porque los amigos de Limpieza Segelim te van a garantizar una seriedad y profesionalidad, porque desde hace más de 25 años que se dedican a ello. Te van a garantizar, pues, atención, los riesgos laborales y responsabilidad civil del personal. Descuentos especiales para comunidades y mantenimientos. Recuerda, en Limpieza Segelim todo va a ser limpio y claro. ¿Quieres llamarles? Pues ahora mismo marca el 93-328-4031, 328-4031. Limpieza Segelim para pisos, locales, oficinas, empresas o parkings.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Bé, la Montse, això s'acaba al matí. D'aquí res, 4 minutets a la 1, arribaran les notícies des dels serveis centrals de la cadena COPE, serveis centrals informatius, òbviament, i després la neve en COPE amb el David Velasco. Tothom que li agrada això d'esquiar està pendent a veure si aquest cap de setmana o l'altre ja comencen a caure els primers flocs de neu, no? I podem anar a esquiar. Has d'esperar uns minuts perquè després el Velasco t'ho explica. Però ara, vasito de agua, como siempre, tratada, pasada a través de Masical. Noelia, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué haría yo, qué harían muchísimas personas sin el vasito de agua, sin el agua de Masical, no? Porque no es lo mismo agua con Masical que agua sin Masical, ¿no?
Sí, claro, porque el agua con exceso de cal causa muchos problemas, regustos metálicos que pueden resultar desagradables a la hora de beberla. Se va depositando esa cal en las resistencias de tuberías, en las resistencias de lavadoras, lavavajillas, calentadores o calderas, y también nos obliga a gastar más detergente suavizante a la hora de poner la colada o el lavavajillas. Esos problemitas, que son cotidianos y que no tenemos por qué sufrir, se solucionan colocando un aparato antical sin obras. Lo hace el propio usuario en la tubería principal de su casa o negocio.
Oye, yo sé que el teléfono de Masical, la casa Masical, es el 902-107-109, pero el que no sé, y muchos oyentes no saben, es si es el servicio rápido.
Tan rápido que en 48 horas nos llega cómodamente donde lo queramos colocar, sin gastos de envío por ser oyente COPE, o sea que fíjate que bien, en un minutito lo colocamos. Es para toda la vida, Pepe, no consume nada, ni luz ni pilas, con lo cual también nos quitamos ese calentamiento de cabeza de tener que realizar un mantenimiento.
Claro, oye, no tiene mantenimiento ni instalación, como dices tú, y los amigos y amigas que nos escuchan y tienen pequeños comercios y usan bastante el agua potable, el agua del grifo, ¿qué les puede aportar pues, a esas personas Masical?
Claro, mira, en la hostelería, cafeterías, restaurantes, en peluquerías, también se nota mucho porque el pelo queda más suave en lugar de encrespado y la piel en el aseo personal también se nota ese picorcito en casa. Pues le diría que pruebe Masical durante un año, que lo dejamos a prueba y en caso de que no le convenza por lo que sea, usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo, o sea que no pierde nada.
Bueno, recordamos el precio de Masical en estos momentos.
Sí, en este momento, a partir de la próxima hora, son las 12:58, si nos dice que es oyente COPE, se va a beneficiar de la promoción 3 Masical, por lo que cuesta 1,99 euros. Aprovechelo, no tenemos intermediarios y por eso es muy económico. Hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media y para aguas muy duras, Masical Premium. Pregúntenos.
Claro que sí, en el teléfono de la casa Masical, 902-107-109, o también en internet, las www.masical.es. Gracias, Noelia, un beso.
Buen día, hasta luego.
Adiós, adiós. Y nos queda un minutet, Montse, para donar una ullada ràpida al Twitter, @elmaticope, què diu en aquests moments?
Bueno, òbviament, el tema dels atemptats continua sent un dels temes més comentats a la xarxa. També s'està parlant d'aquest dia de la toilette, que queda més fidro en francès, la toilette. World Toilette Today és com està el hashtag.
Live. I després es parla molt que demà serà l'aniversari de Franco.
Ah, sí?
20N.
Quants anys fa que... Pues, molts,
20,
no?
20, crec que... Ah, sí? 20? 20?
Jo no porto el compte.
Ah, 40?
40, 40. 40. Sí, jo no porto el compte, ja...
No, clar, perquè jo en tinc... Espera, sí, sí. Sí, sí.
Per sort no hem de recordar coses que...
Jo me recordo que era petita, o sigui, que fa molts anys. Fa molts anys. Bueno, demà es parlarà d'aquest tema, òbviament, i d'altres històries. Demà serà divendres i empieza el frío, eh? Ja se nota. Jo per l'hostia ja tinc un poc...
Ja fa una miqueta més de fresqueta, no? Ara les notícies de la una, després, res, 4 minuts, la Nieve en Cope amb el David Velasco i tot el seu equip, i nosaltres ja estem treballant per demà. Per cert, a part de que demà, 20 de novembre, és el dia que ha dit la Montse, també és el Dia Internacional de la Infància, i nosaltres aquí ens farem ressò. Gràcies, adeu!
El matí, Cope Catalunya.